Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta jornada de dimecres, dia 17 de setembre. Tot seguit, els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant que una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant de l'escola Àngel Guimera de Balaguer per donar el suport al docent agredit dilluns per un pare i reclamar mesures contra la violència. El món educatiu demana més recursos i un canvi de protocols. D'altra banda, també parlarem de la desena edició de l'Encontats, el mercat del conte i el llibre il·lustrat de Balaguer, que ha iniciat aquest dimecres la seva programació. Ho ha fet amb una jornada professional per a bibliotecàries. La jornada compta amb l'escriptor Ramon Besora i Jaume Centelles, que han preparat la sessió Afinem els sentits. A banda d'aquestes qüestions, tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Anirem també a l'informatiu d'avui fins a Albesa, que ha licitat les obres de millora del drenatge al sector nord del nucli urbà. La infraestructura vol resoldre els problemes d'inundacions, de carrers i habitatges d'aquesta zona i evitar desbordaments de la sèquia en episodis de pluges intenses. Parlarem també dels més de 60 restaurants catalans, entre aquests Cal Xirricló de Balaguer, que sumen esforços en la lluita contra el malbaratament alimentari. Agricultura està impulsant la quarta edició de la campanya Aprofitem els aliments. I el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida aposta per consolidar el Pirineu i les Terres de Lleida com a destinació de referència pel cicloturisme. Ha publicat una nova pàgina web que recull rutes, esdeveniments i empreses. I aquest dijous presentarà aquesta iniciativa a la fira Sea Other de Girona. I en l'àmbit més cultural, Balaguer estrena el proper dissabte 4 d'octubre la seva primera ruta sardanista, un recorregut guiat pels espais i monuments més emblemàtics de la ciutat vinculats a la sardana. Una iniciativa que vol posar en relleu la forta vinculació de la ciutat i la nostra dansa i a través de les cobles, les colles i els compositors locals. A més, aquell dia, en el marc de la sardanada de Balaguer, tindrà lloc també el primer taller de sardanes satàniques de les Terres de Ponent. I anirem també fins a Torrelameu, que celebrarà aquest proper divendres, 19 de setembre, la nit de la recerca 2025, amb activitats divulgatives gratuïtes al CREBA.
En l'apartat esportiu d'avui ens prepararem per la 12a edició de la cursa de la vaca, que arribarà aquest diumenge a Vallfogona de Balaguer, en una prova que ja ha exhaurit inscripcions i que s'esperen 400 corredors i corredores. I també repassarem els resultats de la 13a edició de la BTT Serra d'Albanara i de l'Open Lleida XFO, que es van celebrar el passat cap de setmana a Bellmunt d'Urgell i al Monestir de les Avellanes.
Una cinquantena de persones s'han aplegat aquest dimecres davant l'escola Àngel Guimera de Balaguer per mostrar el seu suport a un docent agredit el passat dilluns pel pare d'un alumne i per reclamar mesures contra la violència als centres educatius. La protesta, que s'ha fet abans de l'inici de les classes, ha comptat amb pancartes i missatges de condemna i ha reunit docents i directius d'altres escoles de la ciutat, regidors municipals, tant de l'equip de govern com de l'oposició, així com professionals d'altres departaments vinculats al sistema educatiu i alguns pares i mares d'alumnes. Tots plegats han demanat més recursos i un canvi de protocol.
L'agressió va tenir lloc durant una reunió de la taula de mediació convocada arran d'un malentès per un comentari del docent sobre l'alumne. Segons han explicat diverses fonts a Ràdio Balaguer, el pare hauria reaccionat amb insults i cops contra el mestre. Davant la gravetat dels fets, el claustre va plantejar inicialment suspendre l'activitat lectiva, però finalment s'ha acordat amb el Departament d'Educació mantenir les classes i concentrar la protesta abans de l'horari escolar. Durant la mobilització, el pare implicat s'ha deixat veure a pocs metres i ha acusat el centre d'haver amenaçat el seu fill, fet que ha obligat a la presència preventiva dels Mossos d'Esquadra i la policia local, tot i que no hi ha hagut incidents. L'acte s'ha clos amb un llarg aplaudiment dedicat al professor. Diverses veus del món educatiu han aprofitat la convocatòria per denunciar la manca de recursos socioeducatius en un centre catalogat de màxima complexitat. Albert Fontarrés, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, ha expressat que aquest curs hi ha menys professionals com educadors socials i tècnics d'integració social al sistema educatiu català, i aquesta falta es nota, sobretot en escoles de màxima complexitat.
Aquest curs hi ha menys professionals d'educador social a les escoles del sistema català i també altres perfils professionals com ara els tècnics d'integració social. I en aquesta escola, i en escoles de màxima complexitat, amb situacions difícils en el dia a dia, són professionals que fan especial falta, encara que és una figura que faria falta al conjunt del sistema català.
Fontarrés ha explicat que a Lleida s'ha passat de 7 professionals a 6, que a més s'han ubicat en altres centres i s'han lligat dedicat a programes de curta durada que acaben deixant penjada la feina quan s'acaba el programa. Ha recordat que l'Escola Àngel Guimerà es disposava l'any passat d'una tècnica integradora social i educadora social, i enguany només es disposarà de la primera opció, però per motius de contractació encara no ha començat.
Figures de l'àmbit socioeducatiu, com educadores socials o altres perfils, com ara tècnics d'integració social, ajuden al benestar, a la convivència, a intentar que hi hagi un bon clima dins dels centres escolars. Per tant, això és un d'aquells elements que fa falta a les escoles i instituts del nostre territori, i n'hi ha pocs, en aquest cas només n'hi ha en 6 centres que encara no han començat, que començaran properament. Aquí tenien tècnica d'integració social i educadora social el curs passat, l'educadora social enguany no n'hi ha, i la tècnica d'integració social, per motius de contractació, encara no havia pogut començar.
La paera d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, ha dit que des de la paeria es dona ple suport a l'escola i, sobretot, al docent que ha estat agredit.
Des de la paeria de Balaguer donem el nostre suport a l'escola Àngel Guimerà, especialment al docent que ha estat agredit, i també al Departament d'Educació, que és qui té la competència directa en aquests temes. Nosaltres restem a la disposició per ajudar en tot el que sigui possible a solucionar aquest conflicte, i esperem que fets o circumstàncies tan tristes com aquestes no es tornin a repetir ni a la nostra comunitat educativa ni enlloc.
Des del sindicat USTEC-STS s'ha denunciat també que les agressions als mestres són cada vegada més freqüents i s'ha reclamat un canvi en el protocol actual que obliga els docents a denunciar personalment els Mossos. L'organització defensa que aquests casos haurien de canalitzar-se directament a través dels serveis jurídics del Departament d'Educació.
La desena edició de l'Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer, ha iniciat aquest dimecres la seva programació amb la celebració de la Jornada Professional per Bibliotecaris. La jornada ha comptat amb els mestres i escriptors Ramon Besora i Jaume Centelles, que han preparat la sessió Afinem els Sentits. L'activitat, amb un clima lúdic de joc i d'improvisació, ha donat eines als professionals per a fer descobrir en els infants i joves el plaer de llegir. Jaume Centelles, que també és l'autor del llibre de l'Encontats, que es presentarà dissabte, ha explicat que presenta tot un seguit de llibres de narrativa adreçats a totes les edats i com es poden treballar.
Avui farem una presentació de novetats o de llibres que ens agraden, adreçada a bibliotecaris i bibliotecàries de la comarca. Jo, en Jaume Centelles, començaré i explicaré tot el que fa referència a la narrativa, i el Ramon, que ens farà la segona part. I presentaré llibres adreçats a totes les edats, com es poden explicar, com es poden treballar, què hi ha darrere, per què són importants les lectures, com ens canvien la vida, una miqueta pistes, idees, receptes, perquè les bibliotecàries tinguin més recursos a l'hora de moure la biblioteca infantil.
Per la seva banda, Ramon Besora proposava una activitat que girava al voltant dels sentits, amb el suport dels jocs, la poesia, d'àlbums il·lustrats o de contes populars.
Bé, jo em dedicaré a la segona part, ho titulo La poesia amb els 5 sentits, buscar totes les vessants a partir dels sentits de poemes de diferents poetes i de poesia, i no només això, sinó anar una mica més enllà. Miquel Martí Pol tenia un llibre que es titula el llibre dels 6 sentits, és buscar el 6è sentit, que és el de la paraula. La paraula és la poesia, i per tant, a partir d'aquí, és, com ha dit el Jaume a l'inici, intentarem fer un ventall de possibilitats a partir de la poesia relativament dedicat als sentits.
En total hi han assistit una dotzena de professionals de biblioteques públiques del territori. Segons ha destacat la directora de la Biblioteca Margarida Montferrat de Balaguer, Manuri Arbós, es tracta d'una jornada de formació per a que els professionals amplin els seus coneixements i sigui un punt de trobada per compartir experiències.
Avui comencem la desena edició de l'Encontats i, com és tradicional, ho fem amb la jornada de formació per bibliotecàries, que aquest any va a càrrec de Jaume Centelles i Ramon Besora, que són dos dels personatges doncs, potser que ens han acompanyat durant aquests anys a l'Encontats i sobretot el Jaume Centelles aquest darrer any, ja que és l'encarregat de fer el llibre del 10è aniversari de l'Encontats que presentarem dissabte. Per tant, una jornada molt pràctica, molt per aplicar el dia a dia de les biblioteques, a càrrec de dos especialistes en la literatura infantil i juvenil i mestres jubilats tots dos, que per tant doncs, poden aportar una miqueta doncs, tota la part més d'aplicació directament ja als infants i joves. L'Encontats és una fira de llibre infantil i juvenil i com que les biblioteques doncs, el diumenge venen a comprar una sèrie de llibres, com a contrapartida sempre oferim una sessió de formació perquè aquestes doncs, puguin ampliar una miqueta els seus coneixements i a banda doncs, sigui un punt de trobada entre els professionals de les biblioteques de Lleida, doncs, que això sempre ens agrada a l'hora d'intercanviar experiències i doncs, de poder compartir una miqueta la nostra feina.
També aquest mateix dimecres s'ha preparat una activitat per a l'alumnat dels centres educatius de la ciutat. Concretament, es tracta del taller Un Ànec Viu, una aventura, dels videojocs a la literatura digital. Ha anat a càrrec de la prescriptora literària i dinamitzadora cultural Misha.
Aquest any, doncs, a part de la jornada de bibliotecàries que fem avui, a la mateixa hora, també a la sala d'actes de l'Ajuntament, s'està fent un taller adreçat a l'alumnat de cicle superior de primària, que és la primera vegada doncs, que fem un taller adreçat a aquesta edat, perquè creiem que l'Encontats ha d'anar una miqueta a tot l'àmbit de tot el que tot, són totes les edats de públic infantil que tenim aquí a la ciutat. S'està fent un taller a càrrec de Misha, que és dinamitzadora cultural i prescriptora literària, sobre l'hipercòmic i la ficció digital. Un taller molt participatiu on l'alumnat doncs, descobrirà què és això de la ficció digital i doncs serà una versió una miqueta actualitzada del Tria la teva aventura, aquells llibres de la nostra infància, adreçada doncs al públic d'avui i a les necessitats d'avui en dia.
La 10a edició de l'Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer se celebra enguany del 17 al 21 de setembre amb l'escriptor Carles Cano com a padrí d'aquesta edició i la il·lustradora Natasha Domanova com a autora de la imatge protagonista del cartell d'aquesta edició d'aniversari. Tot seguit us fem un breu resum d'algunes de les activitats que es realitzaran durant tots aquests dies.
El dijous, al Teatre Municipal, tindrà lloc l'espectacle Petits Somnis de la companyia de teatre Anna Roca, adreçada a l'alumnat d'educació infantil i cicle inicial de primària dels centres educatius de la ciutat. El mateix dia comencen ja els tallers d'il·lustració per a l'alumnat de tercer de primària, a càrrec dels il·lustradors Francesc Infanté, Natasha Domanova, Branca Caminal i Marta Montanyà. Els mateixos tallers es repetiran el divendres per a l'alumnat de quart. Totes aquestes activitats, adreçades a l'alumnat dels centres educatius de la ciutat, estan emmarcades en el Pla Municipal de Dinàmica Educativa. El divendres a la tarda s'ha programat l'espectacle musical Pètals de dia i Pètals de nit, a càrrec d'Ada Jiménez, un espectacle que s'adreça a famílies amb infants de 0 a 6 anys. I al vespre és el torn del públic adult, que podrà gaudir de l'obra de teatre L'herència, de Xaque Teatre, amb la direcció d'Emili Valdellou. Dissabte al matí es durà a terme l'acte central del 10è aniversari de l'Encontats, amb la presentació del llibre commemoratiu i l'estrena de la cançó de l'Encontats. Continuaran amb la vinculació amb el Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens, que es concreta en la realització d'un taller a càrrec de la guanyadora del premi, Natasha Domanova, que el dissabte a la tarda realitzarà el taller creatiu a partir del conte La porqueta dorm. Està adreçat a famílies amb infants a partir de 4 anys. Abans d'aquest taller, però, es farà l'entrega de premis del concurs de dibuixos de l'Encontats. La tarda de dissabte es podrà gaudir de l'espectacle De faula, a càrrec de la companyia La Guilla Teatre. Finalment, el diumenge 21 de setembre tindrà lloc la gran festa familiar al voltant del món dels contes, mantenint una gran presència de parades editorials i llibreries especialitzades en la publicació de llibres infantils, il·lustradors i artesans. Destaquem de la programació d'aquesta 10a edició, a banda dels diferents contacontes i tallers, l'espectacle inaugural amb la rateta presumida del Centre Estètic de Té Gràcia. El concert de Cloenda anirà a càrrec de Rigui per Xics amb l'espectacle El Cuc Quàntic. Es pot consultar tota la programació al web encontats.balaguer.cat.
A Comarca destaquem que l'Ajuntament d'Albesa ha iniciat el procés de licitació per a les obres de millora del drenatge del sector nord del nucli urbà, amb l'objectiu de resoldre els problemes d'inundacions que pateixen carrers i habitatges en episodis de pluges intenses i evitar els desbordaments de la sequia d'Albesa. El projecte, amb un pressupost base de 362.840 euros, contempla la construcció d'un nou col·lector de desguàs de les aigües pluvials, que actualment desemboquen a la sequia provocant sobreïximents i afectacions als vials i habitatges. Les obres inclouen l'enderroc d'un antic magatzem, al carrer Països Catalans, la conformació d'una nova plataforma viària i la instal·lació de canonades de gran diàmetre, pous de registre i connexions a la xarxa existent.
L'alcalde d'Albesa, Antoni Balasc, ha explicat a Ràdio Balaguer que la sèquia ha creuat històricament el poble, des dels temps dels àrabs, però amb l'increment de les tempestes sobtades en els últims anys, amb el canvi climàtic, cada cop són més els problemes de vessaments en col·lapsar per no poder assumir tota l'aigua. Per aquest motiu, amb el sindicat de rec i la comunitat de regants es va optar per buscar una solució per buidar la sèquia i alhora desaiguar les aigües pluvials al riu.
El poble d'Albesa està creuat per la segle d'Albesa, que és una segle històrica construïda en temps dels àrabs. Per tant, és una segle carregat des de fa segles, que rega tota la vall fluvial de la Nova Ribagorçana amb un rendiment molt bo pel poble. El fet que passi per mig del poble, doncs, bueno, comporta certs riscos, que fins ara no hi ha hagut problema, però en cas d'aquestes tempestes que ha originat el canvi climàtic, aquestes tempestes tan intenses i tan grans que fa puntualment, doncs fa que la segle, tota l'aigua que baixi de les pendents del costat del poble, doncs es col·lapsi, i vagi molt plena, i fins i tot en algun moment hem patit perquè ha passat una miqueta per algun punt que no tocava i que podia fer mal a les cases. A més d'això, doncs, tota l'aigua que arriba al poble en cas d'aquestes tempestes també necessita una evacuació. Llavors, quan jo vaig veure amb el sindicat de Recs i la Mancomunitat de Regants, vam trobar un sistema, després d'estar més d'un any estudiant les diferents possibilitats, de tal manera que a l'entrada del poble podem buidar aigua que entre avui en dia a la segle, ja no entrarà perquè li farem un bypass per sota de la segle, i amb un tub de diàmetre de 80 fins baix al riu, després a la part baixa, quan l'aigua, quan el terreny és més pla, aquest tub passa en lloc de 80 a un metre de diàmetre. I a part d'aquesta aigua, que ja deixarà d'entrar a la segle i, per tant, garantirem més segura de la segle, ens permetrà buidar més de la meitat de la segle i, per tant, garantirem que tot el pas de la segle pel poble tingui una seguretat enorme i, a més, ens permetrà l'aigua d'alguns carrers que afecta a cases en casos de grans tempestes i que fa que alguns carrers doncs, sigui difícil caminar perquè et mullis els peus, doncs resoldre tot això a partir d'un sistema d'aigües pluvials als diferents carrers per tal de fer tota aquesta evacuació.
El nou sistema permetrà una recollida i evacuació més eficient de l'aigua superficial i reduirà el risc d'inundacions. L'actuació que es durà a terme és només un primer pas que evitarà el col·lapse de la sèquia, permetent el seu buidat i que no rebi aigües pluvials en aquesta zona, afegeix Balasc.
La gran actuació d'aquesta, a partir d'aquí es pot fer tot l'altre. Ja és quan es pot fer tot l'altre. Tot l'altre no es podria fer sense aquest primer pas. És a dir, aquest primer pas vol dir que ja garantim que l'aigua de la sèquia la podem buidar i ja evitem que bona part d'aigua que entra a la sèquia en cas de tempesta ja no hi entri, a part de cuidar-la. Llavors, tenim tota la seguretat del poble, i a més tota aquesta aigua del poble, després, amb caràcter posterior, la podrem anar buidant a la segle, de manera tal com es vegin fent les obres, però ja tindrem la seguretat garantida a nivell de poble.
El projecte preveu que el col·lector condueixi les aigües del sector nord directament al tram final d'una de les sèquies de desguàs a la comunitat de Regants, en un punt adjacent al riu Noguera Ribagorçana. Aquesta solució evita que materials com plàstics i fustes arrossegades pels carrers arribin al riu i redueix el risc de ruptura de la sèquia, protegint les instal·lacions municipals com el centre cívic, el dispensari, les escoles i el pavelló poliesportiu. Balasc destaca que els 362.000 euros serviran per fer aquesta primera fase, desviant l'aigua. En una segona fase es voldria instal·lar un sistema nou d'aigües pluvials al carrer Romeral, que és el que aporta tota aquesta quantitat d'aigua quan plou, per millorar la circulació i confort dels veïns en aquests episodis.
Aquest és el sector nord, fase 1, i hem dit fase 1 perquè el sector nord, amb posterioritat, tota aquesta aigua que ara ja passarà per sota de la segle, es voldrà que tot el carrer Romeral, que és el que aporta tot aquest cop baix, quedi recollit ja a través de tubs pluvials. Per això seran posteriors fases que s'aniran fent.
El contracte licitat compta amb finançament del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, dins de les subvencions per actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, que hi aportarà uns 300.000 euros. La resta seran recursos propis del consistori.
D'altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida aposta per consolidar el Pirineu i les Terres de Lleida com una destinació de referència pels amants del ciclisme que busquen natura, cultura i aventura. Així, l'organisme ha publicat una nova pàgina web amb rutes, esdeveniments i un catàleg d'empreses. A més, participarà aquest dijous al Cycling Tourist Day, una jornada prèvia a la Fira Seat After de Girona, i presentarà aquest projecte. El web cicloturisme.aralleida.cat proposa recorreguts per etapes per fer de la mà d'empreses especialitzades, rutes promocionades pels consells comarcals i esdeveniments destacats de les tres modalitats estrella, BTT, gravel i carretera. D'altra banda, s'hi poden trobar allotjaments, tallers i empreses especialitzades, com per exemple aquelles que ofereixen paquets de cicloturisme, guies o negocis de lloguer de bicicletes. Aquestes propostes s'han incorporat per donar visibilitat a les empreses que fa temps que treballen en aquest sector i per facilitar al visitant un aparador amb tota l'oferta vinculada al cicloturisme del Pirineu i les Terres de Lleida. La web està disponible en català, castellà, anglès i francès i s'utilitza com a pàgina de referència per a les futures campanyes promocionals. Al portal també es pot veure el nou vídeo promocional que compta amb la participació de la ciclista i influencer Anita González. Encetem el bloc cultural parlant de sardanes, i és que Balaguer estrenarà el proper dissabte, dia 4 d'octubre, la seva primera ruta sardanista, un recorregut guiat pels espais i moments i monuments més emblemàtics de la ciutat, vinculats a la sardana. La iniciativa vol posar en relleu la forta vinculació de Balaguer i la nostra dansa a través de les cobles, les colles i els compositors locals.
La visita anirà a càrrec de Jaume Marbà, guia oficial de Turisme de Catalunya, i s'inclou dins de la sardanada de Balaguer, que en l'edició d'enguany ha programat activitats durant tot el dia i sota l'organització del col·lectiu sardanista de Balaguer. La visita guiada s'iniciarà a les 11 del matí a la plaça de la Sardana, davant del monument del Gerard Pons, que es va inaugurar l'any passat com a cloenda de Balaguer, capital de la Sardana. La ruta recorrerà espais molt significatius del calendari sardanista i coblístic de la ciutat, com la plaça del Mercadal, la plaça de Sant Domènec o la plaça de Sant Jaume, escenaris d'algunes de les ballades que acull la ciutat cada any. El recorregut finalitzarà al pati de l'Escola de Música, on es va fundar la nova cobla. Segons explica Jaume Marbà, del col·lectiu sardanista de Balaguer, també es donaran a conèixer espais d'assaig de les colles sardanistes i de cobles històriques com la Cobla Comtal o la Nova Cobla, així com les cases natals o de residència d'autors vinculats a Balaguer, entre els quals hi destaquen Enric Sauret, Francesc Amorós, Jeroni Pujades, Francesc Barrot o Dani Gasulla. Un dels fils conductors de la visita seran les sardanes inspirades en llocs o persones de la ciutat, amb títols com Carrer d'Avall, Lo Pont de Balaguer, dedicada al Pont de Sant Miquel, Castell Formós, Sardanes al Mercadal, Sota l'Esguard del Sant Crist de Balaguer, La Font dels Enamorats o Vallverdú, dedicada a l'escriptor Josep Vallverdú.
Molt bé. Bé, d'entrada ens trobem que Balaguer és una ciutat que té moltes sardanes dedicades i, per tant, també volíem posar en valor això. Per tant, potser una de les més antigues, que és una sardana que ja té uns 100 anys, és la sardana La Font dels Enamorats, i de fet fa un parell d'anys se va batejar la passarel·la que hi ha a l'alçada de la plaça del Jutge com a passarel·la de La Font dels Enamorats, però hi ha d'altres sardanes molt més noves, és a dir, hi ha una sardana dedicada al pont, hi ha una sardana dedicada al Castell Formós, hi ha una sardana dedicada a la plaça Mercadal, la sardana de la capitalitat originalment seria Carrer d'Avall, per tant, una mica posarem en valor aquestes sardanes, eh? I, per exemple, doncs, si fa un parell d'anys vam regalar-li una sardana al Josep Vallverdú, motiu del seu centenari, doncs anirem a un lloc vinculat al Vallverdú i recordarem tot aquest patrimoni, si voleu, immaterial de Balaguer, que són aquestes sardanes dedicades. I després hi ha una altra cosa, al final la sardana la fan els balladors, i els balladors s'agrupen amb colles, històricament ha sigut així. I per tant també ens agradarà fer un repàs de les colles sardanistes que hi ha hagut a la ciutat, perquè en tenim unes quantes que són actuals, la colla Verge Miracle, la colla Santa Maria de les Franqueses, la colla Castellformós, els Espiardenyes, la colla de l'Escola Noguera, però hi ha hagut moltes de colles des dels anys 50 i 60 que en tinguem constància. Per tant, també serà l'excusa per passar per davant de llocs emblemàtics on aquestes colles havien assajat i, per tant, fer una mica de repàs de tot aquest patrimoni associatiu de Balaguer, doncs que alguna colla és actual, però d'altres no ho són, però sí que han estat molt importants durant molts anys.
D'altra banda, aquest proper mes d'octubre tindrà lloc el primer taller de sardanes satàniques de les Terres de Ponent, amb una durada total de 6 hores. La formació se celebrarà durant dos dissabtes consecutius i estarà impartida per joves de l'agrupació sardanista de Molins de Rei, l'entitat que ha popularitzat aquesta manera de ballar entre els joves en ballades i aplecs d'arreu de Catalunya. La primera de les dues sessions se celebrarà en el marc de la Sardanada de Balaguer, també el dissabte dia 4 d'octubre i a partir de les 3 de la tarda al pati dels Escolapis Vells, l'edifici que acull la biblioteca i l'Escola de Música Municipals. D'aquesta manera, els participants podran enllaçar la formació amb les 5 hores non-stop de sardanes balladores que s'han programat aquella mateixa tarda vespre a la plaça del Mercadal.
Doncs mira, des del segle XIX que es ballen sardanes tal com les coneixem, el que passa és que quan veiem vídeos dels primers vídeos de gent ballant sardanes als anys 10, 20, 30 del segle XX, la gent ballava molt més horitzontal que ara. I de fet la manera tradicional de ballar, que era aquesta horitzontal, aquí a Balaguer no s'ha conservat, però a la resta de Catalunya, sobretot a la zona del Vallès, a les comarques de Girona, doncs la gent ballen així, sobretot als aplecs. Però el que va passar és que a partir dels anys 50 del segle XX, anys 40-50, es va posar de moda una manera de ballar, que és el que ara en diem ballar de colla, que és una manera molt més de saltar i molt més vertical. Però han conviscut aquestes dues maneres de ballar, la més horitzontal i la més vertical. I llavors la aquí a Balaguer, aquesta manera més horitzontal, antiga, doncs pràcticament ningú la balla, perquè la gent va aprendre a ballar el que es va posar de moda als anys 40 i 50, que és la manera de ballar de colla. I per tant el que es tracta és de que tothom pugui ballar de la manera que vulgui, i perquè això sigui així, doncs tu has de saber ballar tot, no? I per tant es tracta de que si un dia vas amb una ballada o amb una plec i et vols posar amb una rotllana que ballen d'una manera concreta, que tu la puguis saber ballar. I llavors aquesta manera, que ja et dic, no té res de nou, però que ara s'ha posat una mica de moda, un dels responsables de que s'ha posat de moda és la secció juvenil d'una agrupació que hi ha a Molins de Rei, que són uns nois que van als aplecs i ballen d'aquesta manera antiga, no? I ells la van rebatejar com sardanes satàniques. D'aquesta manera de ballar, tradicionalment se n'ha dit ballar de persiana. Però ara, doncs, com que aquesta gent ne diuen satàniques i són els que vindran a fer-nos el taller, doncs l'han batejat així, el taller de sardanes satàniques.
La segona sessió, amb la que es tancarà el curs, tindrà lloc al Picat, el dissabte següent, en el marc del seu aplec de la Sardana, i es durà a terme al Parc del Graó, al mateix emplaçament de l'aplec. Una de les novetats d'aquest curs és que s'organitza conjuntament per dues entitats sardanistes diferents, que inicialment tenien previst d'organitzar cadascuna per separat un taller d'iniciació a aquesta manera de ballar. Segons explica Jaume Marvà, del col·lectiu sardanista de Balaguer, un cop van veure que es tractava de dos dissabtes seguits, es va acordar fer un únic taller, i d'aquesta manera poder doblar la durada de la formació i així garantir que els participants puguin sortit dominant aquesta coreografia.
Llavors, la gràcia és que nosaltres només volíem fer un taller introductori de 3 hores, però que la setmana següent a l'aplec de Balaguer hi havia una altra població que també volia fer un taller introductori de 3 hores. Llavors vam dir, doncs, fem un únic taller de 6 hores i d'aquesta manera la gent que hi participin acabaran sapiguent-ne, no? Perquè en 3 hores, doncs, en prou feines, és una introducció. I per tant vam decidir això, en comptes de fer dos tallers diferents, fent un de conjunt, i per tant jo crec que fins i tot a nivell de gestió sardanista és una de les primeres vegades que dues entitats se posen d'acord per fer un taller conjuntament, no? I encara hi ha places, però que la gent que li interessi que no vagi, perquè ja tenim més de 30 persones apuntades i només fa una setmana que vam obrir inscripcions. Per tant, estem convençuts que haurem de posar el cartell de complet.
El preu del curs és de 10 euros, excepte els joves d'entre 16 i 29 anys, que el poden fer gratuïtament, i els socis de les dues entitats organitzadores, que tenen un descompte del 50%. Es pot formalitzar la matrícula omplint el formulari que es troba a l'adreça ja.cat/satàniques.
I abans dels esports, parlem que el Centre de Recerca Biomèdica de Torrelameu, CREBA, se sumarà a la celebració de la nit de recerca amb una sèrie d'activitats gratuïtes dirigides als nens i joves i adults. Totes les activitats tindran aforament limitat i per participar-hi cal inscriure's prèviament. El programa comença aquest proper divendres, dia 19 de setembre, i inclou tres propostes principals. A les 5, la gincana On posem el cor, destinada a infants de 8 a 13 anys. Proposa proves relacionades amb l'anatomia dels animals i la sanitat. A continuació, a 6:15, els joves de 12 a 16 anys podran participar al joc de nivells Escape Opening Room, que permetrà descobrir què passa dins d'un quiròfan. Per als adults i joves, a partir de 16 anys, a les 6 s'ha programat l'activitat Paraula de Científic, basada en la lectura en veu alta de textos originals de científics. Cada participant triarà un sobre amb un text i gaudirà d'un pica-pica i després llegirà en veu alta davant la resta del grup. A més, al recinte dels edificis de biomedicina de la Ria de Lleida s'hi podran trobar altres activitats complementàries per acostar la ciència de manera didàctica i participativa a tots els visitants. Totes les activitats són gratuïtes i amb inscripció prèvia recomanada. Es poden consultar a la web crevalleida.org. La Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la ciència. El seu objectiu és apropar la recerca, la innovació i els seus protagonistes al públic de totes les edats de manera planera i divertida. Aquest esdeveniment se celebra cada any a més de 300 ciutats de 30 països d'Europa al mateix temps. En l'edició anterior es van dur a terme més de 200 activitats al territori català, que incloïen xerrades, tallers, experiments, espectacles i jocs. I fet aquest apunt, us deixem la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu d'avui parlant de la cursa de la vaca, perquè Vallfogona a Balaguer ja ho té tot a punt per acollir la 12a edició d'aquesta cita popular que se celebrarà aquest diumenge. L'esdeveniment esportiu organitzat pel Club Esportiu dels Cansellebres Vallfogona comptarà amb tres modalitats: la cursa de la vaca d'uns 10 quilòmetres de distància, la cursa de la vedella d'uns 5 quilòmetres i la caminada no competitiva, que comptarà amb una distància de 5 quilòmetres amb la finalitat que tothom pugui gaudir de l'activitat esportiva sense distinció de categoria, edat, sexe o nació. Les categories masculines i femenines es regiran per l'any de naixement, és a dir, de l'edat de l'atleta, i queden establertes de la següent manera: general absoluta masculina i femenina, que va des dels 16 anys a la cursa de la vaca i des dels 12 a la cursa de la vedella; sènior masculí i femení, fins a 39 anys, veterans amb dos sexes entre 40 i 49 anys, i màster, que comprèn els corredors i corredores que tenen 50 anys o més. La sortida es farà aquest diumenge 21 de setembre a partir de les 10 del matí davant de les piscines municipals de Vallfogona de Balaguer. El recorregut passarà pels voltants de Vallfogona i l'arribada també serà a les piscines. La prova es tancarà a partir d'un quart de 12 i després es durà a terme l'entrega de trofeus. Hi haurà un trofeu per als tres primers de la classificació general i els tres primers de cada categoria, i també es comptarà amb premis especials com el trofeu al primer atleta local masculí i femení de la cursa de la vaca, la copa al primer atleta local masculí i femení de la cursa de la vedella i premis al primer atleta de la categoria especial pagesos i ramaders. També s'entregarà un pernil al millor equip de la cursa de la vaca, sumant els temps dels quatre primers classificats i classificades, un altre pernil al millor equip de la cursa de la vedella i un tercer pernil a l'equip amb major nombre de corredors i corredores que hagin acabat abans d'un quart de 12. Les inscripcions ja estan tancades i s'han cobert les places disponibles, on hi haurà un total de 400 esportistes. 300 participaran en les dues curses i 100 en la caminada no competitiva, que farà que aquesta 12a edició de la cursa de la vaca sigui tot un èxit. Ara passem a parlar de BTT, perquè el passat dissabte al matí es va celebrar una nova cursa de l'Open Lleida BTT XCO al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, amb un circuit exigent al Bosc de l'Obaga. La prova era puntuable per l'Open Lleida BTT i una vegada més es va veure bon nivell i molta competitivitat entre els corredors. En la categoria femenina infantil, Mariona Balcells es va emportar la prova amb un temps de 43 minuts i 53 segons, seguida de Júlia Nus i Martina Ferrer, segona i tercera respectivament. En infantil masculí, Gerard Soler es va emportar la prova amb un temps de 38 minuts i 45 segons, seguit per Víctor García i Marçal de la Fuente, que van completar el podi. En cadet nois, Iu Garrofer va ser el més ràpid en la seva categoria amb un temps de 56 minuts i 49 segons. Marc Faro i Ferran Ferrer van finalitzar en segona i tercera posició. En cadet femení, Emma Andreu es va imposar en la cursa amb un temps d'una hora i 10 minuts, seguit d'Abril Bertran i Meritxell Vidal, que van quedar primera classificada en categoria màster 40 femení. Esther Supena es va emportar el primer lloc en la categoria fèmina júnior i Núria Mora es va imposar en la categoria fèmina màster 50. En la categoria júnior masculí, Aleix Cano va ser el més ràpid amb 1 hora i 16 minuts. En elit noies, Neus Parcerisses va ser la més ràpida amb 1 hora i 31 minuts, amb un circuit encara més exigent de 16,2 quilòmetres. En elit nois, Joan Soler va ser el més ràpid amb 1 hora i 32 minuts, mentre que en sots 23, Gerard Llop es va imposar amb 1 hora i 32 minuts. En màster 30, Marc Vilanova va quedar primer classificat. En màster 40, Marcio Faja es va imposar amb un temps d'1 hora i 16 minuts. En màster 50, Meni Montero va ser més ràpid amb un temps de 59 minuts i 36 segons. I en màster 60, Lluís Pons va guanyar la prova en la seva categoria amb un temps de 43 minuts i 56 segons. La propera prova de l'Open Lleida BTT XCO serà el proper 5 d'octubre a Tartareu, en què serà la penúltima prova del campionat. I el passat diumenge es va celebrar la prova BTT Serra d'Almenara, que es va dur a terme a Bellmunt d'Urgell i que ens va deixar moments on es va veure molta competitivitat entre els participants. En el circuit maratón, Martí Temprano va ser el guanyador de la prova general i també de la categoria elit masculí amb un temps de 3 hores i 16 minuts, seguit per Llibert Mill, que es va imposar en categoria màster masculí, i Oriol Colomer, que va quedar tercer de la general i segon en la categoria màster. I en màster femení, Sandra Varela va ser la més ràpida amb un temps de 4 hores i 17 minuts d'una prova que va exigir el màxim nivell dels seus participants.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a repassar els principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que obre portada explicant que un pare agredeix un mestre d'un col·legi de Balaguer en una reunió, un centre que Educació ha deixat sense integradors socials. En clau econòmica, augmenten un 45% els usuaris dels vols d'Alguaire a les Balears. L'aeroport d'Alguaire ha tancat la temporada d'estiu amb un total de 4.324 passatgers, un 45% més que els 2.978 de l'any passat. La Mañana també es fa ressò que denuncien que un pare d'una escola de Balaguer ha agredit un professor. L'escola Àngel Guimerà volia parar classes avui, però l'Educació ho ha vetat. La fotografia de central de portada és per la presentació del nou format de la Fira de Sant Miquel, que se celebra del 27 al 29 de setembre. I també diu que més de 300 reclamacions a termes per microtalls. L'Ajuntament ha recollit les protestes dels veïns i Endesa es compromet a solucionar-ho. Finalment, el Punt Avui explica en un reportatge que la investigadora i historiadora de l'art, Montserrat Pagès, ha reunit en un llibre els conjunts de pintures murals de la d'Urgell i la Cerdanya conservats. A la secció del dia d'ahir expliquen que l'informe de la ONU acusa Israel d'exterminador. Avisa que l'esperança de vida a Gaza ha baixat dels 75 als 34 anys. I l'esportiu obre en portada amb la festa del bàsquet català d'èlit que arrenca a Tarragona. 6 equips masculins, entre ells el IOPOS Lleida, i 4 de femenins lluiten per la Lliga Catalana, que s'inicia aquesta tarda amb el Manresa Lleida. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimecres.